indiscutible que els videojocs és un dels productes estrella d'aquestes festes. De fet, les previsions apunten que a l'Estat, només a l'Estat, es gastaran aproximadament més de 1.000 milions d'euros. Per això, com fem cada any per aquestes dates, hem convidat l'Albert García, redactor de tecnologia de l'edició digital de La Vanguardia i professor del grau de creació de videojocs de la Universitat de Barcelona, perquè ens ajudi a fer la carta als Reis. Albert, bon dia.
Molt bon dia.
Però aquest any també hem volgut afegir un altre punt de vista, el de l'Héctor Fuster, és professor de psicologia en el grau de creació de videojocs a la UB i un expert en la conciliació de la vida familiar i els videojocs. Molt interessant el tema. Fuster, de fet, acaba de publicar un llibre que es diu Nuestros hijos y sus videojuegos. Saber qual és su relación y entenderla. Un llibre que posa cara i ulls a l'addicció als videojocs. Hola, Héctor, bon dia.
Molt bon dia.
Hem de començar amb el repàs de les recomanacions. Anem, com sempre, a tralla. L'estrena de la nova entrega de la Guerra de les Galàxies. No? Això serà un dels grans hits?
Exactament. Aquest és el joc més esperat i, si voleu escoltar-lo, sona així.
Consoles estarà, això sí, clar.
Això està per les consoles de PlayStation i Xbox, la de Sony i la de Microsoft, i com sentiu a la música, no és les noves pel·lícules, són les pel·lícules clàssiques que reprodueixen els moments més mítics. De fet, a la portada del videojoc, si tu gires la portada, hi ha el típic eslògan que explica el videojoc a la perfecció. Fes realitat les teves fantasies de Star Wars. O sigui, recordes, Jordi, aquella persecució de motos pel bosc?
Sí.
Està. La batalla de la neu?
Sí.
Està. El Darth Vader entrant allà també està. Tots aquests moments mítics estan en aquest videojoc i és el que intenta
reproduir. O sigui, és un gran èxit de les 6 pel·lícules i llavors et diu, fem un videojoc de tot. Però això vendrà el que no s'ha escrit.
Això, i enfocat en aquesta estètica d'acció, de jocs d'acció en primera persona i de naus especials, doncs han tingut l'encert de posar la nostàlgia i fer aquest videojoc.
Un parell de videojocs per tots els públics. El primer.
El primer... El primer és aquest que sona, que es diu Splatoon. És un joc bastant desconegut per la majoria de la població, però realment, per mi, aquest és el videojoc d'aquest 2015. És un videojoc que agafa la mecànica dels jocs d'acció tan populars, de jocs online, de multijugador, de jugar en primera persona, disparant i tot això, però fa que sigui accessible per tots els públics. Substitueix les bales per pintura. L'objectiu no és eliminar el rival, sinó pintar la major proporció de terreny del rival amb pintura. Superimaginatiu, superben fet, molt divertit, està realment molt bé. I l'altre és aquest.
Això es diu Rocket League.
Això mateix. Rocket League, perquè la gent es faci una mica la idea, és una combinació, atenció, de futbol i cotxes. O sigui, com canvies els jugadors per cotxes... I tens aquí una combinació boja que realment ha sigut una sorpresa. Com poden juntar-se aquests dos mons i és una bogeria, però a la gent li ha encantat jugar a futbol, doncs, portant, conduint cotxes, que xuten la pilota, una pilota gegant. Té moltes coses de videojoc, molts potenciadors, molta diversió, un estil molt, molt dinàmic i, sobretot, perquè juguin, com en el cas de Splatoon, diversos jugadors a la vegada.
Anem amb jocs d'aventures. El primer... Això es diu The Witcher 3.
Exacte, The Witcher 3 és el clàssic videojoc, aquest gegantí de món obert, on tu portes doncs, un personatge, és un joc de rol, personatge tipus, ambientació tipus Senyor de los Anillos, per entendre'ns, amb un aire polonès, perquè l'han fet a Polònia, a partir d'unes novel·les que es diuen The Witcher, el brujo, d'un escriptor polonès també, que tenen bastant d'èxit, i és un joc d'aquests... per deixar-te entrar i no sortir, no? Molt, molt immersiu, amb un món fantàstic, molt ben fet i realment molt recomanable perquè li molin aquest tipus de jocs.
Molt més.
Bloodborne. Aquest seria el videojoc exclusiu de PlayStation 4, doncs, estrella d'aquest 2015. És un joc fosc, és un joc violent, ja per una edat de majors de 18 anys, evidentment, però també és un joc molt ben fet. Desenvolupat al Japó, ens posa en un món com gòtic, com bastant... un joc difícil, un joc que requereix un esforç per part del jugador, però realment aquells que el disfruten consideren que és com dels millors que hi ha.
Val. Fallout 4. Rescue my heart, save me, save me, falling
apart. Take me, baby, I'm sure. I aquest Fallout 4 sona una mica, potser la música, una mica anys sí. 50. Sí. És curiós, és un joc ambientat en el futur, però on sembla ser que la humanitat es va quedar aturada amb l'estètica dels anys 50, amb l'estètica aquesta de l'American Way of Life, em sembla que es deia, tota aquesta estètica, aquesta música, aquesta ambientació. Estem en un món que se situa als Estats Units, a l'any 2200, a Boston, hi ha hagut la Tercera Guerra Mundial, i tu surts del refugi on t'amagaves durant tots aquests, durant un munt d'anys, surts a l'exterior i et trobes un món gegantí per explorar. És una nissaga de videojocs molt coneguda, que torna aquest any, feia anys que l'esperaven molt, i també és d'aquests jocs per als grans aficionats als videojocs, per aquells que volen doncs, hores i hores d'un joc d'aquest tipus.
Anem als jocs de conducció i esportius. El primer, vaja, n'hi ha un munt, però clar, hem d'anar a parar al FIFA 2016, no? Suposo.
Això mateix, un d'ells.
Què?
FIFA 16 és un dels més potents a nivell esportiu, però també el Pro Evolution. Aquest any sempre hi ha hagut, com saps, la competició entre els dos, i aquest any està força igualada. No m'atreviria a decidir-me per un dels dos. Realment s'ha d'aplaudir l'esforç de la gent de Konami amb el Pro Evolution, i llavors hi ha doncs, qui prefereix l'un o l'altre. Els dos són recomanables. També a nivell de conducció, també com a jocs esportius, el Forza Motorsport, joc de cotxes per excel·lència, Project Cars... També és un joc de cotxes interessant, Project Cars, en aquest cas disponible per moltes plataformes, el Project Cars. I també, doncs, si us mola més la gestió i no tant controlar els jugadors, el Football Manager, la nova edició, amb moltes opcions noves, també està molt recomanable. Després tindríem els jocs d'estratègia. Amb estratègia tenim, bàsicament, jo destacaria dos jocs d'aquest 2015. Per una banda, el Cities Skylines. És com el típic joc de construir una ciutat, de gestionar una ciutat. Sempre s'ha parlat del SimCity com el joc de referència en aquest sentit, el joc de... per la gent que li agrada l'estratègia, però ha sortit aquest, que també està molt bé, que es diu Cities Skylines, per ordinador, en aquest cas. I si sou més de batalles, de guerres, i no us importa la ciència-ficció, el StarCraft Legacy of the Void també està molt bé, en aquest cas no ciutat, sinó unes batalles a l'espai.
Ara hem parlat de videojocs, bàsicament, tots per plataformes, per consoles. Amb l'Hector, abans de començar a obrir el micròfon i parlar per tots els que ens estigueu escoltant aquí al món RQ, parlàvem de que hi ha sortit un estudi avui mateix. Ens pots explicar el que diu aquest estudi, Hector?
Hem publicat un estudi que era sobre, precisament sobre addicció. Però el curiós és que la població espanyola, ja veiem 1.074 participants espanyols, un 90% eren homes, tenint en compte que la població estava recollida de consola i PC.
O sigui, consola i PC dirien que el 90% aproximadament de la gent que juga a l'Estat són homes.
Sí, una mostra de 1.000 persones. Clar, això tampoc podem assegurar.
Però això vol dir que les noies juguen més a través de tauletes, per entendre'ns, o de mòbil?
Sí, hi ha consoles específiques que són més enfocades a un target femení, com poden ser Wii i Wii U, i després les plataformes mòbil són on han aconseguit captar tot el target femení.
Val, anem a parlar precisament de jocs, videojocs per mòbil o per tauletes. A veure. When the bombs fall,
most shelters will provide minimal shelter. Doncs tenim diversos, entre ells aquest Fallout Shelter. És un joc gratuït que ha sigut una sorpresa aquest any. Et permet també gestionar el refugi nuclear del que parlàvem abans amb el Fallout 4. En aquest cas és la versió mòbil. I bàsicament tu gestiones el refugi on s'amaga la gent, on està doncs els supervivents d'aquesta fi del món que planteja el videojoc, i tu has de millorar doncs diferents instal·lacions del refugi, fer que els diferents supervivents es coneguin, siguin feliços. És un joc que ha enganxat moltíssim, és gratuït i ha agradat molt. Però hi ha altres sorpreses aquest 2015.
Què és això?
Això és un joc que és el joc zen d'aquest any. Sempre hi ha aquest joc així com molt visual, molt tranquil, amb una estètica. L'any passat va ser un que es deia Monument Valley, que molta gent va conèixer també a partir de la sèrie aquesta de House of Cards. Aquest any és Prune. Prune, s'escriu. I bàsicament el plantejament és bastant original. A tu et sorprendrà una mica, és tallar les branques d'un arbre que està creixent. Simplement això. Han aconseguit que això sigui realment molt, molt atractiu i molt divertit. Hi haurien altres com, per exemple, un molt recomanable, el nou joc de Lara Croft, personatge que és molt conegut i potser pensaríeu, ah, això és una mica antic, no? Doncs l'últim que han tret per dispositius mòbils està molt bé.
Escolta, anem a acabar amb les recomanacions. Una consola amb els millors jocs, ara mateix, quina seria?
Ara mateix jo la que recomanaria sense cap mena de dubte, però pensant només en el present, la Wii U.
De Nintendo.
La consola Nintendo és la que té millor catàleg.
Ara, has dit.
Ara mateix.
I amb més futur, Albert?
Amb més futur ja apostaríem doncs, per la PlayStation 4 o la Xbox One. Aquestes tindran més futur i qui vulgui fer una compra que duri més anys, realment ha de comprar-se una d'aquestes dues.
O la PlayStation 4 o la Xbox One.
Això mateix.
Ja tenim una llista de recomanacions, però ara hem de prendre, Héctor, decisions. Consells bàsics a l'hora de posar a la carta als Reis videojocs pels nostres fills.
Home, jo crec que el primer que hem de tindre en compte a l'hora de posar videojocs pels nostres fills és que són pels nostres fills. I això també, el qui s'ha de divertir és ell. Hi ha moltes vegades que hi ha pares que escolleixen els videojocs mirant el catàleg, anant a la tenda i escolleixen ells, no van acompanyats del nano o no s'ho miren amb el nano. I el primer que hem de tenir en compte és que l'experiència que li regalem és el nen, i per tant el nano, el regal que ha demanat els Reis és per ell, i és el que hem de tenir en compte. Després d'això, el que hem de tenir en compte és que no només és hem de vigilar per allò que el nano vol demanar els Reis, sinó que allò que vol demanar els Reis també es caigui per aquell nano. Això vol dir que si el meu fill té 12 anys no li regalé un Bloodborne, que parlàvem abans, no? Que és un joc amb bastant sàdic, amb molta violència i amb molta sang. No? I aleshores els límits dins d'aquesta carta als Reis també els pares els han de tenir en compte.
Com es diu el codi aquest que posa la recomanació d'edats i tot plegat?
El codi PEGI.
El codi PEGI. Tu estàs molt en contra, no, d'aquest codi, interpreto?
Estic relativament en contra. Jo crec que té certa utilitat, però és molt, molt nímia aquesta utilitat. El codi PEGI bàsicament el que fa és codificar contingut. Si surt molta sang, si surten vísceres, si és un joc violent, però només a nivell de contingut, com és una pel·lícula. I una condició especial dels videojocs és que són interactius, és que jo sóc l'agent causal del que està passant a pantalla. I les mecàniques de joc, aquestes interaccions, no es contemplen dins del codi PEGI. I tens exemples paradigmàtics, com a mi sempre m'encanta posar aquest exemple, però Naughty Bear és un joc d'ossos de peluix. I ets un os que es dedica a torturar psicològica i físicament a altres ossos. Clar, quan els tortures només surt el que té un os dintre, que no és sang, sinó és el relleno aquest. Però, clar, la mecànica és super mesquina i superviolenta, i és per 12 anys o més.
Ostres.
Sí, ho puc corroborar perquè l'he jugat i em va semblar molt desencertat la recomanació d'edat. És tal qual com diu. Era violent el joc. No era tant el que es veia, sinó el que feies. No.
Sí.
Hem escollit el videojoc, ja el tenim. Hem escollit el videojoc. Ara anem de gestionar l'ús. Recomanes fer, Héctor, una mena de contracte familiar que tingui en compte tots els membres de la família? A què et refereixes exactament?
Bàsicament, l'activitat del joc a casa és una activitat que satura l'oci dels més petits, normalment. I, per tant, és fàcil que transcendeixi a altres activitats, com el món acadèmic, el món familiar, les sortides familiars o les activitats que tinguin en família el nano i els seus pares. I, per tant, ha d'haver-hi un punt de negociació en el que això quedi contingut, que no hi ha un trasbassament en el que compliqui altres parcel·les de la vida. Per tant, quantes hores s'han de jugar, a què es pot i a què no es pot jugar, i sota quines condicions.
I juguen ells?
Per descomptat. Jo sempre dic que el millor educador per un jugador és un altre jugador, perquè tota la tasca de conèixer què és el que està jugant, si és adequat o no és adequat, és molt més senzilla. Ja no tinc que fer tot aquell esforç.
Un director, just el mes que ve, m'agradaria parlar amb tu tranquil·litat, perquè ara estem parlant de coses que poden passar i a l'hora de gestionar les cartes als Reis. Però a partir del gener hem de gestionar com es juga amb la carta dels Reis, és a dir, amb el que ens han portat els Reis. Perquè aquí hi ha un problema, perquè ara estan parlant de tauletes. I com gestionem les tauletes? Clar, abans tu tenies la televisió i fa molts anys hi havia dos canals, o cinc o set. Ara n'hi ha, estem oberts al món, n'hi ha molts canals. Però és que, a més, les tauletes són... Controlar això és molt difícil de controlar. I com ho gestionem els pares, de fer l'ús adequat per aquestes eines?
Té que haver-hi aquesta negociació que parlàvem ara. També els pares tenen certes contingències. Tota plataforma té algun mecanisme, alguna manera per controlar a què es juga i quant de temps es juga. Hi ha certes maneres de censura, que no és sempre el més adequat perquè és unilateral, però jo crec que el més adequat és parlar amb el fill. Molt del que falta a les famílies és diàleg. O sigui, si el pare exposa la seva preocupació i la seva impotència respecte de certes coses, que és molt difícil expressar això, no?
Val. Si ara jo et pregunto, a partir de quin moment podem considerar que els nostres fills estan enganxats?
Sempre hi ha un moment paradigmàtic que és quan causa conflicte. És a dir, si a causa del joc el nan està perdent amistats, està traient males notes, està entrant en conflicte amb els pares, ja tenim un fet paradigmàtic que ens pot indicar que hi ha joc problemàtic. El que hem de fer és exposar això quan abans millor, i no castigar, perquè el càstig el que fa és que el nen es refugi encara més en els videojocs, sinó intentar exposar què és el que està passant. És cert que quan més temps passa, més difícil és que una família per si sola pugui solucionar això. Quan més temps deixem que passi, més necessitat d'un tercer és necessària.
Per tant, estàs parlant d'allò que anomenes l'escapisme, eh? És a dir, que és una via per la criatura, posar-se davant d'una tauleta és una via d'escapar de la realitat que l'envolta.
Exacte, igual que per a un adult pot ser-ho la feina, o per una altra persona les compres, no? Hem de tenir en compte que el videojoc al final és un refugi d'altres coses que poden estar passant en la vida quotidiana. I si no parlem d'aquestes coses, el videojoc és només una eina. Si ens dediquem a parlar només del videojoc, no resoldrem res.
Una cosa que m'ha sorprès del llibre, dius que hi ha adolescents que fan servir els videojocs per evitar la vida diària, però que n'hi ha d'altres que el fan servir per complementar-la, jugant, per exemple, amb companys de classe. Entenc que la primera és, evidentment, molt preocupant, però la segona l'hem de potenciar com a pares?
Exacte, jo crec que el videojoc com a eina és un complement perfecte per la vida quotidiana. És una eina d'oci fantàstica i, a més, et permet connectar amb molta gent, crear un tercer espai en el que estiguis amb altres persones i socialitzis. I això és fantàstic, sempre i quan estigui en harmonia amb la resta d'activitats de la vida quotidiana.
A l'Hèctor el portarem, el repeteixo, el mes que ve, el gener, després de festes, per parlar del llibre i per parlar del tema de les preaddiccions i addiccions, que moltes vegades ens donem compte que els altres són addictius, però potser també els nostres ho poden ser.
Sí.
El que passa és que mirar cap a un altre cantó és molt més senzill. És evident que hem parlat d'aspectes negatius, però que en té de molt positius, eh? També jugar, que en té de molt positius. Jo et demanaria, per jugar, o a tu, Albert, per jugar en família, és a dir, allò de dir, mira, un joc en família, demaneu la carta als Reis, aquests jocs que per jugar tots, petits, mitjans, grans, adolescents, no adolescents i tal, va de conya per unir la família o per unir el grup, quin seria?
Jo m'atreviria a dir algun de la Wii U, sempre estic amb aquesta consola, però sembla que té el catàleg més apropiat. Per exemple, un Mario Kart sempre va molt bé. Poden jugar fins a 5 persones a la mateixa partida, i és fàcil, tothom pot entendre fàcilment el funcionament.
La plataforma familiar per excel·lència és la Wii U. I tens l'Splatoon, fins i tot, que havíem parlat abans, és un joc per jugar en família que està molt bé. O el Mario Party, que està dissenyat precisament per fer en joc social.
Héctor, repeteixo, no també seré lluny que en parlarem. És professor de psicologia del grau de creació de videojocs de la UB, que ens ha acompanyat, que ha fet aquest llibre, que jo crec que molts pares l'haurien de llegir. Esclar, és que aquelles preguntes, a partir de quina edat, aquesta és una altra. A partir de quina edat les criatures poden tenir un mòbil o poden tenir una tauleta? És clar, tu vius amb una realitat que t'envolta, que és la classe. El món principal on passen més hores és la classe. I a partir de que algú del costat té algun aparell, hi ha un efecte reproductor i multiplicador. Estem d'acord?
Sí, sí, sí. I a més que no els hi pots dir no, perquè aleshores viuen alienats de la resta de la classe.
Per tant, no hi ha una edat, sinó...
No, hi ha una realitat particular per cada família. I això és el que hem de tenir en compte. Que ni un codi, ni un senyor, ni tan sols jo, pot dictaminar que a certa edat...
I una criatura que té 11 anys i té un mòbil, o 10 o 12, no passa res, tampoc. No passa res si sap utilitzar.
Exacte, si s'ensenya a utilitzar-lo.
Si s'ensenya a utilitzar-lo. Nuestros hijos y sus videojuegos. Saber cuál es su relación y entenderla. De Héctor Fuster, editat per Star Magazine Books. Un llibre petit i que tots els pares i mares haurien de tenir a la tauleta de nit. Gràcies, Héctor, per haver-nos acompanyat. Ens trobem al gener i amb l'Albert García, com sempre, també continuem parlant, aquest redactor de tecnologia de l'avantguarda digital i professor de grau de creació de videojocs de la Universitat de Barcelona.
Gràcies.
Gràcies, Albert. Ho penjarem totes aquestes recomanacions que ha fet l'Albert d'aquí uns moments aquí al web del món a RAC1.